et dediques a la pediatria, primer de tot, com és això de dedicar-se en aquest sector de la medicina, el fet de tractar amb nens, si és una cosa que ja portaves plantejada de fa temps, i una mica com es diu el dia a dia això de tractar amb infants.
El metge dels nens, que és el pediatre, hauria de tenir pues, un especial interès amb els nens, no? i amb acompanyar-los durant amb el que es refereix a la salut i al desenvolupament, no? Pues, mentre es fan grans. No? Jo crec que aquesta és una qualitat que tenim tots els pediatres. Dit això, és cert que dintre de la pediatria, que almenys de moment, des del punt de vista de formació, és una única especialitat, però avui en dia la pediatria li ha passat una mica com a la medicina interna de l'adult, que de facto existeixen moltes subespecialitats. No? I així hi ha el pediatre generalista, que seria com l'internista, no? El pediatre de més proper d'atenció primària, però després hi ha les altres subespecialitats, el cardiòleg pediàtric, el neumòleg pediàtric, el nefròleg pediàtric, igual que existeixen els pacients adults. En el meu cas personal, doncs, també el pediatre dedicat a les cures intensives, que seria l'equivalent doncs, al metge intensivista pel pacient adult. No? O sigui que tots són pediatres, tots tenim vocació per atendre els nens i cadascun ho fem d'una perspectiva més estreta o més específica, igual que passa amb el món de la medicina de l'adult.
Abans sí que tenies una consulta aquí a Sant Cugat, sí que segurament aquesta pediatria més general, més atenció primària. No sé com vas viure aquesta època i com va ser el pas aquest d'acabar de deixar aquesta consulta.
La veritat és que en el meu cas particular, el fet de dedicar-me a les cures intensives a l'hospital té una vessant ambivalent, no? D'una banda, tenim una visió molt àmplia del pacient perquè no deixem de fer una medicina interna i, per tant, el nen que veus fora de l'hospital doncs, també pot tenir un problema en molts àmbits o molts òrgans diferents i això és un bagatge que portem als que ens dediquem, diguéssim, al pacient de forma més integral dintre de l'hospital. D'altra banda, també és cert que molta de la feina que faig a l'hospital, que és molt específica i molt depenent de tecnologia, doncs no és d'aplicació a el que és la pediatria primària. No? Pediatria primària el que aporta, que és molt interessant, doncs és acompanyar el nen no tan greu, que també està bé, el nen sa, acompanyar els seus pares amb problemes de salut que afortunadament la majoria tenen solució i és molt gratificant. També és molt gratificant el fet de poder veure-los créixer com passen per les diferents etapes, tant els nens com les seves famílies. No? En contraposició, aquí a la unitat de cures intensives pediàtriques, pues, per exemple, aquest seguiment longitudinal no el tinc. No? Veig els pacients arribals i resolem un problema greu i després marxen d'alta i a la immensa majoria no els torno a veure. No? Algun d'ells sí que si tenen problemes més crònics continuen o necessiten un seguiment a l'hospital, doncs a vegades sí que passen a saludar a la unitat i es veu com estan un temps després. No? Són vessants diferents. No? El sumatori de les dues coses, doncs, per mi a nivell personal va tenir una etapa i després ja fa uns anys vaig decidir centrar-me només en la medicina hospitalària.
No sé si on estàs ara, en el fet d'aquesta UCI, és una gestió també més complicada en el sentit de que venen nens més greus amb patologies o més greus.
A veure, evidentment, aquí els nens a la unitat de residències venen per problemes greus que s'han de resoldre, que poden empenyir la seva vida. A la consulta primària els nens tenen problemes que no són greus del punt de vista de risc vital, però que uns quants d'ells poden ser molt importants, m'agradaria destacar-ho, molt importants pel seu correcte desenvolupament, per la seva qualitat de vida, la de les seves famílies i perquè puguin assolir el màxim, no?, des del punt de vista vital. O sigui que són dos tipus de problemes diferents, no diria que són uns més importants que els altres, sinó tots, n'hi ha dit molt importants també a la consulta primària i que necessiten d'un correcte diagnòstic i d'una correcta orientació, que sigui pel pediatre que el diagnostica, o potser perquè el deriva a aquells especialistes que li poden donar millor resposta.
I ara, a més de la unitat de cures intensives, també et trobes a la unitat d'ECMO de la Vall d'Hebron. Quina és la tasca que fa aquesta unitat especialitzada?
A veure, l'ECMO és una tècnica concreta d'alta tecnologia que permet substituir la funció del cor i o dels pulmons quan hi ha fracassat la resta de tractaments. És una tècnica que s'aplica dintre les UCI, de nens o d'adults, no? I que permet guanyar temps. Quan no funciona el cor, no funciona els pulmons, doncs permet suplir aquesta funció mentre es recuperen, bé sigui perquè donem una medicina, bé sigui perquè fem una intervenció. No? Aquesta tècnica ja fa molts anys que va entrar a les unitats cures intensives. Nosaltres en concret la portem aplicant des de l'any 2002 i doncs, com tot en aquesta vida ha anat evolucionant tant els instruments que tenim per aplicar-la, hem ampliat les indicacions i ara mateix és una tècnica que ens ajuda a ajudar a nens que són sotmesos, per exemple, a cirurgies cardíaques molt complexes o a nens que tenen problemes respiratoris, per exemple, pneumònies molt greus i que necessiten ajuda. No? Hi ha altres grups, com nens que necessiten arribar a un trasplantament de cor o de pulmó, que també aquesta tècnica ens pot ajudar a fer que arribin fins al dia que apareix el cor o el pulmó. I després, puntualment, doncs, com ha passat el cas que ha sortit a les notícies recentment, de vegades hi ha nens que al néixer tenen algun tipus de patiment i fa que els seus pulmons reaccionin malament i no funcionin bé. És un problema que normalment sol ser transitori i que s'acaba superant, però en aquest camí de superar-lo de vegades estan molt greus i necessiten també l'ajuda d'aquesta tècnica de la ECMO. Aquesta tècnica es fa a les unitats de cures intensives pediàtriques. Clar, els nens, igual que els adults, no emmalalteixen a la porta de la UCI, no? Pues emmalalteixen a on viuen. I de vegades no tenen on viuen o on estan de vacances. I de vegades no tenen pues aquesta tecnologia disponible allà a prop. I aleshores cal traslladar-se, no? Que és diguéssim el que s'ha incorporat els darrers anys, que és la possibilitat de traslladar-nos amb aquest equipament allà on està el nen que el necessita, començar-li a aplicar el tractament i portar-lo doncs, de tornada cap a l'hospital, però ja rebent l'ajuda d'aquesta tecnologia.
A més, he vist que això, preparant l'entrevista, que hi ha hagut diversos desplaçaments que heu hagut de fer i nens d'altres punts de l'estat que han hagut de venir aquí a Vall d'Hebron. Per tant, us heu convertit com en un centre de referència en aquesta unitat dins d'Espanya.
Correcte. Nosaltres som un centre de referència amb aquest tipus de tractament, tant per la quantitat de nens que tractem a final d'any, que o sigui, probablement som el centre que més casos fa a l'estat espanyol, i després perquè també són molts pocs centres els que diguéssim, tenim la capacitat de desplaçar-nos per anar a buscar la criatura i posar-li el tractament allà on es troba. No? I sí, ara mateix hem viatjat a diversos punts a diverses comunitats autònomes, hem estat a Castella i Lleó, hem estat a Castella-La Mancha, hem estat a les Balears, hem estat a Navarra, hem estat a també a Aragó, vull dir que ens hem mogut a diversos llocs a rescatar criatures.
I ara aquest, això, el comentaves ara, aquest últim cas que ha sortit, com a mínim públicament, que és aquest cas de la Palma, no sé si va ser un cas especial o és un cas més que al final, mira, aquest surt a les notícies i altres no, però com es va desenvolupar aquest cas?
A veure, no és el primer cas d'aquestes característiques. Té una particularitat i és que implica necessàriament un transport aeri, que sempre té una mica més de complexitat que el transport exclusivament terrestre. I té la singularitat de que crec que és la primera vegada que portem un nen tan petit des de Palma de Mallorca, no? Un nen d'un dia de vida. No? Però bueno, trasllats amb aquesta tecnologia de nens d'un dia de vida, n'hem fet d'altres centres, per exemple, de Tarragona, amb ambulància. La combinació de les dues coses ha estat una mica més singular. Però, bueno, és una opció que comença a estar bastant organitzada. A nivell de Ministeri de Sanitat, a nivell estatal, s'està acabant, ja estem en un procés d'organitzar a nivell estatal com s'ha de fer aquesta assistència, quins hospitals poden fer-ho, com s'organitzarà, qui hi ha d'anar. Això està procés d'organitzar, i a nivell català doncs també ho tenim bastant organitzat, falta treballar alguna cosa, però bueno, en qualsevol cas la resposta està garantida perquè uns quants els centres que ho fem doncs estem donant resposta. No?
I ja per acabar, sortint del que és la unitat que teniu a Vall d'Hebron i tornant una mica a Sant Cugat, sí que tant en quant surten notícies de diversos hospitals privats que es van obrint, però segueixen saber-hi cap hospital públic. No sé com creus que està la salut mèdica aquí a Sant Cugat, si creus que és necessari aquest hospital públic que també es debat.
Jo us diria que jo no sóc planificador sanitari, o sigui que no m'atreviria a opinar, no tinc la percepció que hi hagi un dèficit d'atenció pública a Sant Cugat en absolut. O sigui que tenim el nostre hospital públic de referència, ja si caldria o justifica obrir un altre, la veritat és que no entra dintre del meu àmbit d'especialitat, però jo com a ciutat de Sant Cugat no m'he sentit mai desprotegit per la sanitat pública.
Doncs moltes gràcies, Joan Balcells, com dèiem, doctor santcugatenc i cap de l'UCI de Pediatria de l'Hospital Vall d'Hebron.